1:20, dins de l'hora L, preguntem i tenim resposta de la nostra gent, de les nostres associacions, de les nostres entitats. A la 1:20, de dilluns a divendres, l'entrevista del dia a Ràdio Móra d'Ebre, per saber encara més de les nostres coses.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'hora L, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ens trobem en una nova presentació a Bassa la Papereria, un nou llibre, avui amb la companyia del Frederic Porta. Frederic, què tal? Molt bones.
Molt bones.
Avui el Frederic ens va presentar el seu nou llibre, Kubala. Ho diu tot, Kubala, no? La paraula que una mica defineix del que va el llibre, òbviament, referent en aquesta insígnia històrica del Barça.
És una biografia novel·lada de Kubala, que va ser un abans i un després l'home que marca l'entrada del Barça a l'era moderna, i que, bé, quan l'editor, el Francesc Gil, em va comentar que feia 50 anys que ningú havia escrit ni una mínima biografia de Kubala, van pensar que les noves generacions de barcelonistes tenien que saber no solament qui era Kubala, què havia significat, sinó com era la Barcelona d'aquell temps, què representava aquell Barça i com era la Catalunya d'aleshores, no? I llavors aquesta biografia novel·lada, diguéssim, es pot llegir en aquests tres nivells, no? Explica la transformació del Barça d'un equip, diguéssim, més o menys perdedor, un equip fantàstic de les 5 copes, que genera, a més, una sèrie de moviments a Madrid contra el fet evident que els catalans tornaven a treure el cap de l'aigua gràcies al futbol, i bé, explica els 11 anys de Kubala en el Barcelona, que va ser una dècada absolutament prodigiosa.
El fitxatge de Kubala llavors va portar molta controvèrsia, inclús va estar a punt de fitxar pel Real Madrid, sí. I és el que deies ara mateix, no? Que el Barça representava una mica el que era el Catalunya, i el fet de ressorgir doncs, també pot ser va una mica anar lligat de la mà en quant al context polític de l'època, no?
I tant. Aviam, hi ha diverses lectures. Primera, la història del futbol sempre s'ha escrit des de Madrid, dissortadament, i l'han escrit a la seva manera. Segona, el Barça com a fenomen moltes vegades està massa enclotat entre l'últim partit i què va passar, i el comentari de Glasgow i el proper partit. I aquí, i d'aquí no ens movem, no? I fa falta algú que lligui caps i que recuperi aquesta memòria històrica del barcelonisme per explicar-la a les noves generacions i fer-los veure que no són fets aïllats, sinó que una cosa porta a l'altra, no? Per exemple, en el cas de Kubala, com deies, no se sabia que s'emitia, que és un altre mite de la història del Barça, pràcticament el va robar de les mans del Real Madrid. No havien firmat res, però va acabar Kubala jugant i canviant la història del Barça. Canvi després, per exemple, amb Di Stéfano, de qui Kubala era íntim amic, va ser una barrabassada del franquisme que no va voler que Kubala i Di Stéfano estiguessin junts al Barça, no fotem. No podia ser el Barça l'ambaixador del futbol espanyol com pretenia la dictadura i, per tant, se'l van emportar a Madrid. En canvi, llegeixes a historiadors de Madrid o a la premsa de Madrid esportiva i sembla que a Di Stéfano el van deixar en un ovni al Chamartín, va canviar la història i, oi, que bonic que és tot. Doncs no, mira, ho va robar.
Hi ha un rerefons que molta gent potser no sap i que potser en aquest llibre també sorgeix a la llum o no?
I tant. El rerefons és aquest. També hi ha una idea de que el Barça com a més que un club es fa més que un club durant el franquisme, i no és cert. El Barça és més que un club des de la seva naixença. El Barça des de Gamper era un home que va venir aquí i es va vincular directament i ràpidament al moviment catalanista. I a l'any 1914, per exemple, l'any que ve farà 100 anys, el Barça es declara, és l'únic club que es declara a favor de la mancomunitat, de la creació de la mancomunitat de Catalunya de Prat de la Riba, i és un club que ja als anys 10 els diaris en parlen com l'equip dels catalans, no? I que als anys 20 ja és públic i notori per tot arreu de tot l'estat que la representació dels catalans és el Barça, i que després quan s'aprova l'Estatut del 31 és rebut amb xiulets a tota Espanya perquè representa els catalans. Vull dir que la història s'ha d'explicar, s'ha de saber, s'ha de comentar, perquè és apassionant. I és una història absolutament nostra que ens explica l'evolució, fins i tot social, del país durant l'últim segle.
El motiu, el per què et fa escriure aquest llibre, és únicament de l'editor, o ja tenies alguna intenció de fa temps d'escriure sobre en Kubala o almenys sobre la història del Barça?
Aviam, ja en porto 3 de llibres, o 4 sobre temàtica esportiva i 3 sobre el Barça. Aviam, a mi el periodisme esportiu em sembla massa seriós com per deixar-ho en mans dels periodistes esportius. Per tant, s'ha de fer un esforç en aquest sentit per explicar socialment l'evolució d'un país a través del futbol, i que ho pot explicar perfectament. En el cas de Kubala va ser fruit de l'admiració que el meu pare i els meus tiets sentien per ell quan jo era molt petit. No, et parlaven de Kubala com si fos un sant, realment, una persona extraordinària, que ho era, i extraterrestre, no? I després, perquè veus que hi ha molts passatges, i he escrit 2 llibres més que es titulen De blues i grana, el segon sortirà ara, d'aquí 15 dies, que són per explicar petits relats, petites històries de gent que no mereix caure en l'oblit, de jugadors de diferents èpoques, sigui Coxis, Eulogio, Bustillo, Benítez o el president Llaudet. Són gent que les noves generacions, que estan ja educades en la victòria, per dir-ho així, ha de saber i ha de conèixer. Si no coneixes en tots els ordres de la vida d'on vens, difícilment tindràs les referències i sabràs posar les bases del futur, no? I aquesta tasca que hem fet en la col·lecció Saldonar de narrativa blaugrana va en aquest sentit, no? D'explicar-li a la gent d'una manera absolutament clara, rigorosa i ben mesurada en la documentació d'on ve el Barça i d'on venim tots plegats com a catalans.
Esmentaves la paraula documentació, per cert, d'això et volia parlar, de la documentació. Clar, el fet de buscar i parlar sobre Kubala significa que has hagut de tirar molt enrere, no? per a remuntar-te en aquella època. D'on has tret tota aquesta documentació per al llibre?
Doncs de tot arreu, francament de tot arreu, dels diaris de l'època, molta de documentació oficial del club. I el que em deix més orgullós és que amb el fill del Kubala, que m'ha acabat, amb l'Asi, que m'ha acabat fent molt bona amistat, l'home em diu que no hi ha ni una sola errada sobre la vida del Kubala, i això em fa feliç. Em fa feliç perquè descobreixo, o es descobreix en el llibre, moltes coses que no se sabien. Per exemple, el Kubala, quan va marxar a l'Espanyol, el barcelonista ho va entendre com una traïció, com si fos Figo que marxés 40 anys abans. I no va ser una traïció. Simplement el Barça va negar 3 vegades a Kubala, i Kubala l'únic que volia era arrelar-se a Catalunya, i per això va acceptar i continuar jugant a futbol, i va acceptar l'oferta de l'Espanyol, no? La documentació n'hi ha per tot. L'únic que s'ha de tenir un cert criteri per buscar i per lligar caps, i per saber que la rebuda, que per exemple, cosa que també és una tesi que no havia sortit mai, la rebuda que van donar a Barcelona i a Catalunya al Barça de les 5 copes va provocar que el franquisme digués no pot ser, i per tant Di Stéfano acabés al Real Madrid. Hi ha molts detalls d'aquestos que la gent desconeixia. La gent desconeixia que Kubala havia jugat la final de Berna amb una hèrnia discal. Vull dir, coses que han sortit al llibre que dius, com pot ser que puguem haver viscut 50 anys sense saber-ho, no?
I que avui en dia, quan un jugador jugués en una final amb una hèrnia discal, seria impensable, no?
Seria impossible, perquè és que s'exposa a quedar-se invàlid, no? En canvi, per exemple, Kubala va forçar a Orizaola, el tècnic d'aquella final de Berna, a que jugués ell, per dient, elegant, que així els portuguesos del Benfica el vigilarien amb ell i deixarien llesta o lliure a la resta d'equip. Això va perjudicar a un bon Jan, que era una bellíssima persona i un extraordinari futbolista, també poc valorat, que era Ramon Villaverde, no? O de la mateixa final de Berna, la gent no sap que va ser l'últim partit de Luisito Suárez, i Luisito Suárez públicament havia estat traspassat 3 dies abans a l'Inter de Milà, que dius, però quina bogeria, com se't decodeix traspassar a la gran figura de l'equip 3 dies abans d'una final de Copa d'Europa? Doncs la gent tampoc ho sabia. O no se sap que Luis Suárez, per exemple, va ser la pitjor decisió en la història del Barça traspassar-lo a l'Inter per motius econòmics presumptament, quan havia de ser Luisito l'home que signifiqués el graó de juntar entre Kubala i Cruyff, que havia perfectament, era el líder, era el Messi d'aquells anys, i no vam saber veure.
Un munt de curiositats, anècdotes que estan plenes i que aboquen en aquest llibre Kubala, Frederic?
Sí, home, és molta documentació, com dius, molt de treball d'investigació i tot plegat, i acabes arribant a conclusions que crec que el barcelonisme amb tota humilitat, crec que té una assignatura pendent, que és conèixer millor la seva pròpia història, conèixer personatges com Samitier, com Gamper, com molts altres, que han estat absolutament fonamentals en l'evolució del club.
Ho comentaves abans, creus que a dia d'avui sí que és veritat que els temps han canviat? Òbviament el ressò que tenia Kubala no és el mateix que pot tenir ara potser Leo Messi, no? Estem parlant de figures diferents i de temps diferents, però Frederic, creus que el barcelonista en general no acaba de retre homenatge a certes figures que ha tingut al llarg de la seva història?
Sí, això és evident en el sentit del que et deia, no? De que estem massa enxubats, no massa enclotats entre l'últim partit i el proper. I amb això que avui mateix deia el Tata Martino, m'ha semblat genial, la crisi setmanal, no? Cada dia ha d'haver un merder, o una polèmica, o un algo, no? Per fer bullir l'olla. En canvi, la gent que ens ha portat fins aquí és desconeguda per els propis aficionats. Ara es comenta molt als vells aficionats, deien el tarannà fatalista, negatiu, les noves generacions, la gent que té menys de 40 anys i ha crescut amb el Dream Team, doncs sembla que tota la vida ha sigut flors i violes, no? I el nano que ara té 20 o 20 i pocs anys, hosti, està acostumat a guanyar Copes d'Europa a dojo, no? En canvi, quan ja en èpoques com els anys 60 va ser duríssims, de 14 anys sense una lliga, uf, que difícil es feia aleshores ser barcelonista.
Bé, i per acabar, Frederic, un petit test que seria de fer a qualsevol culer, a qualsevol barcelonista, sobre l'actualitat del Barça, òbviament. Primer, el tema del canvi d'entrenador que hi ha hagut, és a dir, tot el que ha passat amb Guardiola, després amb el Tito Vilanova, i ara arriba el Tata Martino. Creus que se l'està tractant diferent per ser un entrenador que no és de la casa?
No, ha caigut molt bé. Tata Martino és evident que ha caigut de conya, i a més en el discurs que té, en el sentit de dir que ell no ve a tocar res, que el model està fet, i té raó, i l'únic que s'ha de fer és evolucionar el model. Jo crec que és un excel·lent entrenador, ara mateix, per continuar aquest model acabat de rodonir per Guardiola i després continuat pel Tito Vilanova.
Serà Messi o Neymar el futur Kubala?
Messi és el millor jugador de la història del futbol, mira què et dic, o sigui, segur i contrastat. I el Barça de Guardiola ha estat el millor equip de la història del futbol a l'hora de jugar a futbol, i el que més continuïtat ha tingut, i podríem estar xerrant hores i et donaria mil arguments per justificar-ho. Fora de Madrid i fora de l'estat espanyol, el Barça és considerat i admirat el millor equip de la història, el que millor i més bellament estèticament ha jugat a futbol.
Víctor Ba...
Tret d'aquí, clar.
Òbviament, està clar. Per això ho acabes de matitzar, fora de Madrid i fora de l'estat espanyol, efectivament. Valdés, tema Valdés.
Tema Valdés, els porters sempre s'ha dit que són personatges molt especials, i ho dic, sense conya, no? I sense ironia. S'ha de acceptar la decisió de Víctor Valdés de dir, mira, vull marxar i tot plegat. El porter és una posició que sempre està sol, i sempre ets menyspreuat i mai serà valorat. Tu pots parar 20 pilotes en un partit, si et fan un gol ets una patata. Per tant, a patir. El porter mai ha estat valorat, i possiblement en aquesta falta de valoració estigui la raó de la marxa de Víctor Valdés. Però respecte a que marxi, ja ell és el millor porter modern de la història del Barça, així com Ramallets és el millor porter clàssic de la història del Barça.
I per acabar, Madrid, Real Madrid, clar.
El Madrid, ell solet, s'ha fotut en un merder de por. O sigui, primer perquè Mourinho era un personatge detestable en tots els sentits, que acostuma a deixar una política de terra cremada per allà on passa. Segona, amb la sortida d'Ozil tenen un problema, i un problema seriós. I després van i se la juguen amb Bale i paguen 100 milions. Aviam, Florentino allò s'ho pren com si fos la seva granja, per no dir el seu cortijo, en plan castís. I això és que Florentino està acabant sent el millor aliat del Barça possible, perquè és que no encerta, i tornarà a sortir en globo Florentino, d'això no en tinc cap dubte.
Bé, doncs acabem parlant del Madrid, és òbviament que el culer acaba parlant del Madrid, de l'etern rival, però Frederic, t'agraïm moltíssim els minuts que ens has dedicat per a parlar-nos una mica del teu llibre, tot allò que qualsevol lector hi podrà trobar. Moltíssimes gràcies i molta sort.
És un plaer estar a Mora. perquè la gent tinc una gran admiració per la gent d'aquestes terres, i l'únic que esperona la gent és a seguir en la seva lluita i el seu amor al territori com està fent fins ara, simplement.
Moltes gràcies.
A tu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.